Bona tarda, són les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Natació Sabadell comptarà amb un campió del món a la seva plantilla de waterpolo masculí la pròxima temporada. Marco Abramovic aterra a Canllong per aportar experiència i talent a l'equip de Quim Colet. És el primer gran fitxatge d'aquesta temporada. El serbi arriba procedent d'Hongria, on ha estat els últims anys entre l'Eger i el Ferencváros, i arriba per convertir-se en el quart waterpolista serbi de la història de l'entitat, rere Slobodan Soro, Marko Čuk i Petar Trebojevic, com ha repassat a través de Twitter el perfil Waterpolo SBD. Sense dubtes, és un pas endavant pels sabadellencs l'arribada d'algú amb l'experiència d'Abramovic, ex del Partizan o de l'Estrella Roja, entre d'altres, i també un pas necessari després d'haver perdut pistonada clarament l'últim any. Acostumats a lluitar per les finals i estar sempre entre els dos o tres primers de la Lliga regular, la setena plaça d'enguany ha fet mal i toca corregir coses per recuperar el terreny perdut. Una bona notícia, l'arribada del serbi, gairebé tant com la renovació de Sergi Cabanes, anunciada fa un parell de dies. Avui a l'Hotel Suís repassarem aquests primers moviments fets per l'Astral Pool, no només en clau masculina, sinó també a l'equip femení, el pentacampió d'Europa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui al control de sol, Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem l'última hora en la confecció de la plantilla de l'Astral Pool Natació Sabadell de Waterpolo. Per obrir el programa d'avui tenim ja a punt el Pau Vituri amb totes les seves anotacions. També, entre altres coses, futbol amb el centre d'esports i amb el Llagostera de Lucas Viale i de Gerai, la lluita per la permanència del Sant Nicolau o les històries curioses del món del bàsquet que ens acostarà l'Albert Robledillo. També tindrem, per cert, un tastet de rugbi.
I fora de l'hotel?
Joan Francesc Ferrer, Rubi, hauria comunicat ja a l'Espanyol que no continuarà l'equip perico. Tot a punt que l'exentrenador en el seu dia del Sabadell ha acceptat l'oferta del Betis per suplir Quique Setién i haurà de pagar la seva clàusula. Ernesto Valverde, en canvi, seguirà la banqueta del Barcelona. Tot i les moltes especulacions dels últims dies, el president blaugrana Josep Maria Bartomeu ha confirmat la continuïtat de l'actual entrenador. I avui es disputa la final de l'Europa League. Arsenal i Chelsea es veuen les cares a partir de les 9 a Bakú, en una final londinenca deslluïda per la manca de seguidors dels dos clubs. Tan sols 5.000 aficionats anglesos viatjaran a l'Azerbaidjan, ja que els clubs han tornat la meitat de les entrades que tenien a la seva disposició. Es perdrà el partit per motius polítics l'armeni Mkhitaryan. I el Barcelona la Sadambol ha fitxat a Lukas Sindrić. El president del seu actual club, el Kilche, ha confirmat aquest fitxatge del central croat de 25 anys pel conjunt blaugrana a falta de la signatura definitiva. El 2017 Sindrić va ser campió d'Europa amb el Vardar de Skopje. Més coses, el Giro d'Itàlia arriba avui a la 17a etapa. El recorregut de 181 quilòmetres tornarà a ser de muntanya entre el Val di Sole i Anterselva. Al final serà una ascensió de 4 quilòmetres i mig al 8,5% de pendent de mitjana. Richard Carapaz segueix vestint el mallot rosa després d'ampliar diferències ahir respecte a Primo Roglic. L'equatorià del Movistar té ara 1,47 de marge sobre Nibali, que és el segon ara mateix, i 2,09 respecte a l'eslové. La victòria d'ahir va ser per l'italià Ciccone. I l'indústria Santa Coloma s'ha reforçat amb l'arribada de Hamza. L'ala del Ceuta arribarà al conjunt colomenc procedent del Palma Futsal, amb el qual jugarà les semifinals de la Lliga contra el Barcelona.
I a les xarxes socials.
Acabem amb les imatges publicades al perfil del Twitter del Sabadell, també podeu trobar-les a Ràdio Sabadell, sobre la resposta que hi va haver a l'última xerrada futbolística de la temporada. El dia de l'aniversari d'Eibar, Lluís Carreras, Àxel Torres, Genís García i Pere Figueres van compartir ahir tertúlia davant desenes d'aficionats a la sala VIP de la Nova Creu Alta. De seguida hi aprofundim.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
12 segons per sobre de les 2 de la tarda. Diu Roger Benet que hem dit noms estranys. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Que s'esperi el que ve ara. Bona tarda.
Marco Abramovich, tens controlat el nom?
Tal qual, Marco Abramovich.
Fàcil de,
és fàcil de dir, no?
Sí, hi ha algun que altre. El Trebojevic, aquell, era bastant més complicat. Recordem l'últim jugador serbi en passar per aquí, per Canllong, per la natació Sabadell. Abans d'aquest últim fitxatge, que ja us dèiem ahir, última hora aquí en directe a l'Hotel Suís, i que avui aprofundim, l'Estralpul està sent, la veritat, de moment, un dels grans animadors del mercat, ara que s'ha acabat ja tant la Lliga Premat masculina com també la femenina. Fa un parell de dies ja explicàvem la situació del femení, però totes les mirades de moment, Pau, estan centrades ara en el masculí, amb aquesta doble notícia. D'una banda, el fitxatge del serbi Marco Abramovich, de l'altra, la renovació, no oblidem, de Sergi Cabanes.
Sí, perquè al final la renovació de Cabanes va ser el primer que va succeir en el temps, i amb ell hem parlat, amb el jugador barceloní de l'Astralpool, que a més fa unes hores hem conegut també que és finalista de la Festa de l'Esport, en aquest apartat de millor esportista individual.
Ahir es lliuraven, de fet, els guardons, les plaques commemoratives dels 10 finalistes d'entitat més destacada i també d'esportista, Sergi Cabanes, entre ells.
Hi havia. Al final també és un reconeixement lògic i merescut després de la medalla de plata del passat estiu a l'Europeu de Barcelona. En el cas de Cabanes, parlant de la seva renovació, van sorgir rumors al principi del mercat d'un suposat interès del Terrassa, també per la seva relació amb el tècnic agarenc, amb el Didac Covacho, que l'havia entrenat a les categories inferiors del club agarenc. Al final ha decidit quedar-se aquí Sergi Cabanes, i el motiu que ha explicat i que ha donat ha estat ben clar: consolidar-se i consolidar l'equip a Europa.
Tenir com la sensació de que aquest club pot aportar molt més del que ha aportat aquesta temporada. Quedar-te una mica amb el reclam de temporada així una mica dolenta i que t'ofereixin un projecte tan ambiciós com és el de consolidar-nos a Europa. Llavors, bueno, amb alguna de les reunions que jo vaig tenir amb el Xavi vam dir, bueno, tu a lo millor pots estar buscant un club d'Europa, però és que nosaltres volem ser un club d'Europa.
Doncs queda claríssim el que comentava Sergi Cabanes, un dels waterpolistes esportistes en general que millor parla o que més clar parla, com a mínim. Recordem ara que deia el tema d'anar a Europa per part del Natació Sabadell, que l'Estalpul ara com ara no tindria plaça per jugar a Europa la pròxima temporada, el que no vol dir necessàriament al 100%, Pau, que el club no vagi a Europa.
Com està el panorama per anar a Europa? Els tres primers classificats de la Lliga Premat van a la Champions. Aquí es fa difícil d'imaginar, per no dir que és impossible, que l'Atlètic Barceloneta renunciï, que el Terrassa renunciï, més veient l'aposta que està fent el conjunt agarenc, que va fitxar fa uns dies el màxim golejador de la Lliga, el boia Víctor Gutiérrez, i el Barcelona, el CNB. Aquest és el tercer equip. Després van a l'Eurocup, a la Copa Lent, com també és coneguda.
La segona màxima competició.
Sí, el quart i el cinquè classificat. En aquest cas, el Mataró i el Mediterrani. L'Estralpul va acabar setè. Per tant, hauria d'esperar dues renúncies en aquest cas per poder optar a anar a Europa la pròxima temporada. Ara bé, és una possibilitat real que li han comentat al Sergi Cabanes durant aquest procés de negociació de la seva renovació.
Jo, més cops que he parlat amb ells, m'ho van comentar, que inclús si aquesta temporada algun dels equips que estava classificat renunciava i baixava una plaça per Europa, a lo millor ells es plantejarien seriosament, inclús amb l'equip aquest, que encara no està format i que està una mica doncs, en aquesta fase de creació, per dir-ho així, plantejar-nos si anar a Europa aquest any en cas que algun equip renunciés.
Doncs això ho coneixerem també en les pròximes setmanes, evidentment. Ara mateix, com diem, l'Estralpul no és equip d'Europa després d'acabar setè, però la idea i la configuració de la plantilla de la temporada que ve és d'equip que ha d'anar a Europa sí o sí, i fins i tot a la màxima competició, aquesta Champions League. Detall de la seva renovació, Adri. Ho deia ben clar l'Estralpul, el Club Natació Sabadell,
sí,
a les
Twitter,
xarxes.
No?
Sí, a Instagram també. Havien renovat el seu jugador franquícia. Amb aquestes dues paraules etiquetaven la renovació del Sergi Cabanes, que té tot just 23 anys complets ara fa 3 mesos, i ha acabat la seva cinquena temporada a la plantilla del primer equip.
De fet, és l'únic internacional que hi ha ara mateix a la selecció espanyola que jugui al Club Natació Sabadell. Per tant, d'aquí una mica el rol, el pes que ha anat guanyant-se al llarg dels anys, amb aquest punt d'experiència, malgrat la joventut que té, del Sergi Cabanes.
Pedra angular, jugador franquícia, com li ha sentat això al Sergi Cabanes?
Senta molt bé, perquè des d'un principi ja em van dir doncs, que comptaven amb mi, que creien en el meu potencial i això, vulguis o no, hòstia, doncs ajuda bastant a creure en aquesta gent que està creient en tu. En fer un sentiment així una mica recíproc i dir, vale, vosaltres m'esteu donant la confiança perquè jo... i perquè creieu que jo tinc aquesta capacitat de lideratge que pot aportar el Sabadell i, per tant, jo creuré en el vostre projecte i posaré el meu vot de confiança en el vostre projecte.
Doncs vot de confiança del Sergi Cabanes, aquest projecte de futur del Club Natació Sabadell. I com dèiem abans, no ha estat l'únic moviment a Can Llong, ni molt menys. Fa tot just 24 hores clavades, el club anunciava també el fitxatge del jugador serbi de 32 anys, Marko Abramović.
Un jugador que en farà 33 a l'agost, que pot actuar a l'extrem, també sobretot de defensor de boia, i al final és un jugador veterà, com indica la seva edat, d'aquest esport amb una trajectòria força dilatada. Portava 2 anys a l'Eger hongarès. De fet, algú recordarà que va venir aquí l'Eger fa un parell de temporades també a jugar a la fase de grups de la Champions. Abans havia estat el Ferencváros, també hongarès, a l'Estrella Roja, el Partizan, campió del Mundial de Roma 2009 amb Sèrbia, l'última final, de fet, mundialista a la qual ha arribat a Espanya fins al moment.
De fet, té medalles en mundials, en europeus, en lligues mundials. És un jugador que té un palmarès envejable, realment, a nivell de selecció.
Sí, tot i que ja no està en dinàmica de selecció, perquè estem parlant de la millor selecció del món, segurament, i allà van els 13 escollits i que valen uns quants calés, també portar un d'aquests aquí. El fet és que és el primer d'uns quants moviments que hi haurà, aquest fitxatge d'Abramović. Segons hem pogut saber, el fitxatge de Dolorio està molt encarrilat, es podria fer oficial a finals de setmana. Per qui no el tingui controlat, és el porter de suplent de la selecció, suplent de Dani López Pinedo, actualment porter del CNB, però que s'ha acomiadat ja a Instagram del conjunt de la nova escullera. Com diem, serà l'escollit per defensar la porteria de l'Astralpool la pròxima temporada, el madrileny. Això implica que no seguirà Jordi Mardones, l'actual porter de l'Astralpool, tampoc, segons hem pogut saber, hi pot haver-hi més sortides, però no seguiran Vicente Matoso, que en aquest cas tornarà a Ceuta després d'uns anys aquí a Sabadell, Gerard Reixac, ni tampoc David Carrasco, que ha aconseguit una beca per anar a estudiar i en aquest cas també jugar a waterpolo als Estats Units. Per tot plegat, és molt important moure's en el mercat. Hi ha un canvi de tendència, segurament, respecte a fa un any, i això, com admet Cabanes, és el que va provocar el pas enrere de l'Astralpool aquesta temporada.
Aquest any ens ha demostrat doncs, que la Lliga Espanyola ha pujat de nivell i cada cop això sembla que anirà augmentant, perquè ara potser doncs, estem passant per una situació econòmica més favorable i això està provocant que els clubs comencin a fitxar jugadors més importants, es facin més forts, i si tu vols estar al nivell, l'últim que pots fer és estar a un mercat sense fitxar i dir, bueno, ens ho prenem en calma perquè t'ho prens en calma i acabes com acabes setè de Lliga.
Doncs la veritat és que ha estat molt clar a l'hora d'analitzar la situació de l'última temporada de Sergi Cabanes i sobre aquests moviments en el mercat de fitxatges, i on estan també molt pendents d'aquest moviment que està havent-hi tant a la Lliga masculina com a la femenina és a la web de referència absoluta del waterpolo de casa nostra, waterpolista.com. Allà trobem l'Enrique Toste, expert en la matèria de sobres, que ens ha parlat avui sobre la incorporació d'Abramović al Natació Sabadell. Ens ha deixat aquesta petita columna d'opinió de l'arribada del serbi a Can Llong.
El perfil.
Tanto la selección española de aquel momento como el aficionado de a pie del waterpolo español muy difícilmente olvidará aquella final del Campeonato del Mundo en Roma 2009. En aquella ocasión, la selección española entrenada por Rafa Aguilar poco pudo hacer en esa fatídica tanda de penaltis que hizo que España estuviese con Solar con la medalla de plata y que la selección serbia, entrenada ya por Dejan Savic, se proclamara campeón del mundo con esa medalla de oro. Uno de los artífices de esa importante gesta para la selección serbia e inicio del culmen de esta tiranía del combinado serbio era Marko Abramović, un jugador que ahora a los 33 años es una de las principales incorporaciones de la plantilla del Club Nación Sabadell masculino para la próxima temporada 2019-2020, que se pondrá por tanto a las órdenes de Quim Colet, un jugador de peso que busca aportar al proyecto del combinado sabadellense solidez, autoridad, experiencia y sobre todo su buen hacer y su fuerza y poderío físico dentro del agua. Pero sí es cierto que va a haber una tesitura, una doble tesitura por parte de este jugador serbio, ya que por un lado veremos cómo se produce esa adaptación a la Liga Española, una Liga Española que en comparación por las ligas en las que ha jugado Abramovic son muy diferentes. Por un lado, él comenzó en el Partizan y en Estrella Roja de Belgrado, que conforman lo que es la Liga Serbia, una liga que a nivel global es muy inferior a la española, pero lo cierto es que los últimos años ha venido jugando en la Liga Húngara, primero en el Ferencváros y este último año en el Eger de Budapest. Con lo cual, lo cierto es que hay una cierta incertidumbre por ver cómo se produce esa adaptación a la Liga Española, pero también por cómo puede ser esa adaptación a la Liga Española, teniendo en cuenta que además la Liga Española contará, como el resto de ligas internacionales, con las nuevas normas del reglamento de waterpolo fina. ¿Por qué? Porque es un reglamento de waterpolo fina en el cual va a favorecer a un juego mucho más dinámico, a un juego mucho más vivaz, a un juego mucho más rápido, en el que se intentará que el protagonismo resida principalmente y, entre otras cosas, a aquellos jugadores que tienen un físico más rápido. Por eso dicen, por ejemplo, que estas normas van a favorecer a la selección española en comparación con la selección serbia. Con lo cual veremos si este fichaje, que busca dar peso, autoridad y solidez a la plantilla del Sabadell, puede cuajar a la perfección, no solo por la liga, por el nivel de la Liga Española, sino también por esas nuevas normas que quizás puede perjudicarle en el juego del día a día. Más allá de eso, pues bueno, al final es un jugador que, como hemos dicho, atesora un palmarés particular a nivel deportivo muy bueno, sobre todo no tanto de títulos, sino tanto también de experiencia, aunque más allá de eso, es verdad que fue campeón en la temporada 2016-2017 de la Eurocup con el Ferencváros. Fue uno de los jugadores que estuvo presente en los primeros años de ese proyecto ambicioso que está liderando ahora el Ferencváros en Hungría, reciente campeón de Hungría.
L'anàlisi a fons de qui és Abramovic per part de l'Enrique Toste des de les Illes Canàries, des de la redacció de waterpolista.com. I a tot això, parlàvem d'Abramovic, parlàvem de Sergi Cabanes, parlàvem del món de les seleccions i del waterpolo. Pau, parlant de seleccions, Sergi Cabanes està anant convocat i sent una de les peces claus de l'Espanyola.
Sí, setmanes importants també per ell, perquè d'aquí 3 setmanes comença la superfinal de la Lliga Mundial a Belgrat, precisament a Sèrbia.
Gran ciutat.
Del 18 al 23 les recomanes, no?
Recomano més Sarajevo, però sí. Belgrat, capital de Sèrbia, molt bé, molt
un dia,
bé.
Un dia farem un programa de viatges aquí, que també podríem parlar una estona. Del 18 al 23 de juny hi ha la superfinal de la Lliga Mundial, després del Mundial de Gwangju. Aquí no hi has estat, no, a Corea?
No. Doncs, però tenim amistats.
Sí, no?
I no em refereixo a Sergi Park.
Bé, en qualsevol cos, és un mes molt important.
Te n'adones que ha estat arribar Albert Robledillo i que el programa comença ja a fer baixada?
Sí.
Centrem-nos en el waterpolo, sisplau.
Em quedaré avui d'espectador amb Roger Maneta del altra banda,
amb les crispetes, amb les crispetes, no?
Sí, he comprat crispetes i estic preparat. Bé, més important, més molt important per Sergi Cabanes, perquè juga la seva presència entre els 13 seleccionats de David Martín per ser a Belgrat i per ser també després a Corea del Sud, a Gwangju, i ell sap aquesta circumstància.
Jo personalment ho tinc molt clar, sé que vull entrar, vull... Bueno, com algun cop que ja hem parlat, doncs que em sento reforçat, o sigui, em sento motivat per l'entrenador, em sento respaldat per ell, i ara ve el guapo, ara ve per tot el que m'ha estat treballant tot l'any, totes les concentracions, tota la fase prèvia de la Lliga Mundial i tot això, i acabar de posar la guinda al pastel.
Doncs tot això pel que fa al waterpolo masculí. Finalment hem parlat molt més en els últims dies de les noies d'or del Club Natació Sabadell i de tots els canvis. Alguna novetat, per cert?
Poca novetat, a l'espera sobretot dels 4 casos que queden per resoldre. El que sabem també a dia d'avui és que Marina Cordobés estaria més a prop de quedar-se que no pas de marxar, per tant seria la cinquena jugadora d'aquesta plantilla actual de l'Astralpool que seguiria la pròxima temporada, la disciplina de David Palma. Com diem, falta confirmar-se aquesta notícia, però estaria més a prop de quedar-se Marina Cordobés. En el cas d'Olga Domènech, doncs no hi ha cap novetat. De fet, la pròxima setmana s'han de reunir també amb les altres dues jugadores de l'equip, amb les germanes Ferrer, per acabar de decidir però en els tres casos, en aquest cas, Adri, sí que estaria més complicada la continuïtat tant de la capitana, de l'Olga Domènech, com de les dues jugadores, la Gisela i la Inara. S'ha de confirmar en aquest cas. Com diem, hi ha reunions encara pendents. El que sí que ha quedat clar per part del president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí, és que faran un equip, passi el que passi al final, competitiu, però a nivell de seguir regnant a Espanya i seguir competint a Europa per l'Eurolliga.
Que ningú tingui cap dubte que nosaltres aquest projecte no l'abandonarem, al revés, el potenciarem encara molt més, perquè la nostra aposta per waterpolo, per l'esport en general, però per waterpolo femení en particular, és molt gran, de fa molts anys, i des del punt de vista competitiu, que ningú tingui cap dubte que l'any que ve tindrem l'equip més competitiu de la Lliga Espanyola i un dels més competitius d'Europa.
Doncs el que deia, clar, també el Claudi Martí, Adri, ser un dels equips competitius a Europa i sobretot seguir mantenint aquesta dominància a Espanya. Estem parlant que si acaba al final renovant Marina Cordobés, el club hauria de fer aproximadament entre 7-8 incorporacions, algunes jugadores pujarien de la pedrera, i també de Sona, ha sonat en els últims dies dues jugadores del Club de Natació Sant Andreu, Sílvia Morell, esquerrana, millor jugadora de l'Europeu de Júnior de Funchal del passat estiu, i Ruth Ariño, que és una jugadora també del Sant Andreu, sabadellenca, ex del club en el seu dia. Per tant, són els dos noms que han sonat en els últims dies en el món waterpolístic.
Doncs estarem ben atents a aquests moviments també per acabar de dibuixar la plantilla de la pròxima temporada, igual que ja hem fet el primer esbós avui, déu-n'hi-do amb les bus de la masculina. Gràcies, Pau Ituri, fins ara.
Em quedo perquè amb el Roger Manet.
Vinga, va, publicitat, i parlem encara del Sabadell, una miqueta de futbol, abans que el Robledillo, l'Albert Robledillo, ens parli de les seves històries curioses al món del bàsquet.
T'apassiona els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material i psicologia.
13, els esports de fons amb l'Aleix Muñiz.
Cada dimecres a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell, al 94.6 o radiosabadell.fm, i en redifusió els dissabtes a 2:15 del migdia i diumenges a 4:00 PM. No et perdis tota l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Amplio el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Vols saber què ha fet el teu equip? Vols saber què hi diuen els protagonistes? Viu el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana a l'Enjoc. Dissabtes i diumenges a 8:00 PM. Estàs convocat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3 de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell del dimecres 29 de maig del 2019. Xavi Andreu, un dels noms del dia a l'esport de Sabadell, deixa el Consell d'Administració del Centre d'Esports Sabadell. El periodista sabadellenc ha comunicat fa una estona a través de les xarxes socials que plega per motius personals, tot demanant també que siguin respectats aquests motius, aquestes raons. També ha desitjat a través d'una piulada molta sort pel president, per Esteve Calzada i la resta de companys fins ara d'aquest Consell d'Administració. De moment no farà declaracions als mitjans de comunicació. Després d'aquesta dimissió, el Sabadell, de la seva banda, ha tuitejat agraint el compromís i dedicació del Xavi Andreu en l'àrea de comunicació i relacions institucionals de l'entitat. La pluja de tuits que ha rebut també el Xavi des d'aquesta decisió, déu-n'hi-do, agraint-li tota la família arlequinada la tasca feta durant aquest temps. No és l'únic comiat, per cert, a les últimes hores al centre d'esports. Ahir a la tarda l'entitat també comunicava que havia decidit finalitzar l'etapa de Marc Antoni Rodríguez, com a entrenador de porters de l'equip, el ja ex-tècnic arlequinat, ha agraït l'estima rebuda per l'afició, diu, per la premsa i també pels membres del club, entre d'altres, tot destacant sobretot una figura, la de l'encarregat de material i ànima d'aquest club, el Jordi Bransuela, i també de tots i cadascun dels porters als quals ha entrenat durant aquests 3 anys. Termina una etapa de 3 temporades i muy a mi pesar en un club de la hòstia, piulava aquest matí el Marc Antoni. El Sabadell, per tant, haurà d'incorporar un nou tècnic per fer aquestes funcions la pròxima campanya. I tot l'endemà d'una tertúlia, l'última de la temporada, la qual la paraula Eibar es va repetir més d'una vegada. Com us dèiem ahir, fa 8 anys i un dia que l'equip va pujar a segona A en aquella màgica tarda. A Ipurua escoltàvem fa 24 hores el conseller Àxel Torres aquí a l'Hotel Suís parlant d'aquell ascens. Just abans de la xerrada, el Sergi Parc ahir va poder parlar també amb un dels grans artífecs d'aquell èxit amb l'entrenador de l'ascens, Lluís Carreras.
En el moment de fer aquesta entrevista encara és 28 de maig i, per tant, just avui fa 8 anys de l'ascens del Sabadell a segona aconseguit a Ipurua, i aquí al meu costat tinc el que llavors era entrenador del Centre d'Esports, Lluís Carreras. Com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
8 anys passen molt ràpids, però segur que el record és inesborrable,
Sí, evidentment que sí. Passen volant, i més quan veus a la gent jove o la gent petita que va creixent, i jo ho verbalitzo o ho miro amb els meus fills, no? Han passat ràpid, molt ràpid, però el record de... després de que l'àrbit xiulés al final del partit no es paga amb res ni amb cap tipus de sentiment, i crec que va ser totalment merescut, perquè la temporada no va ser tan fàcil com sembla, no? I bueno, va ser la guinda a una temporada que no es lluitava per pujar, amb una temporada on es va reduir moltíssim el pressupost, però amb una temporada on els jugadors i l'afició va creure, i crec que això és el que ens va fer pujar.
T'anava a preguntar justament que d'aquell ascens, quin és el moment que recordaves més, sobretot del partit de Ipurua, però pel que m'has dit, no sé si és precisament el xiulet final de l'àrbitre.
Sí, el xiulet que estava esperant fa més de 7 minuts, perquè entre el descompte, entre que l'Eibar apretava com és normal, sí, és el so que tinc gravat a la ment, no? Tinc gravat la meva primera roda de premsa, on vaig recordar que treballaríem per fer gran el Sabadell, perquè els aficionats del Sabadell se sentessin orgullosos del seu equip, no? I crec que al final de temporada ho van sentir.
I aquesta temporada, d'una altra manera, però crec que també els aficionats arlequinats se senten orgullosos. Ha sigut una eufòria diferent, no? Fa 8 anys per l'ascens, aquest any per salvar-se. Lluís Carreras ho ha pogut seguir?
Sí, he estat en contacte amb gent del club, amb el mateix Antonio, i al final l'afició demostra que està amb l'equip en tots els moments. Quan es va assolir l'ascens i quan s'ha de salvar l'equip per no baixar a tercer equip, demostra una i una altra vegada que és molt important que la gent estigui amb els jugadors, que la gent estigui amb l'equip. És molt, molt, molt important, i s'ha demostrat amb un club com el Centre Esports Sabadell.
Ara que mencionaves l'Antonio, ja saps que, i més si ho has seguit de prop, no?, que al llarg d'aquesta temporada hi ha hagut molts problemes també en la banqueta, amb dos canvis d'entrenador. Al final, l'Antonio Hidalgo i el Juvenal Itjó, que són dos homes que coneixes molt bé, s'han fet càrrec de l'equip i el projecte ha sortit bé. Però et faig una doble pregunta. En el moment que es va saber que el Sabadell contractaria a Hidalgo com a entrenador, no sé si tu veies l'home adequat, un home sense experiència de les banquetes. És veritat que coneixia bé el club, i al final ha resultat que sí, evidentment. I la segona, quina valoració fas del seu paper aquí, i si creus que agafant ara l'equip des de principis de temporada el club pot seguir creixent?
Mira, t'ho resumirem una frase, tant abans com a partir d'ara, no? Crec que Antonio és el millor entrenador que pot tenir en l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell.
Així de curt
i de clar.
I parlant de tu, Lluís, després de la teva sortida del Sabadell, t'hem tingut pel Mallorca, pel Nàstic, Saragossa, etc. I l'última experiència ha sigut el Sagan Tosu japonès. Hagi anat millor, hagi anat pitjor l'experiència, sempre això, és una experiència molt diferent, no?, a entrenar un equip japonès. Com la valores?
Sí, la valoro positivament, a pesar de que hagi durat poc. La valoro en la qual tornaria a repetir, ho tornaria a fer, no segurament el mateix equip, però sí amb un altre equip. El xoc cultural és terrible, no tan sols futbolístic, sinó cultural en molts sentits. L'adaptació no és gens fàcil, però m'ha donat satisfaccions com retrobar-me amb jugadors com Fernando Torres, que va ser company meu a l'Atlètic de Madrid, i sobretot amb per mi el millor jugador de la Lliga de Futbol de Japó, que és Isaac, no? Isaac feia molt temps que no el veia, feia molt temps que no coincidíem, i el feeling ha estat brutal, i tinc paraules d'ells que, mister, llàstima que no t'hem pogut ajudar perquè continues aquí, però, bueno, et devem molt tots dos, no? I per mi, aquestes petites coses, més enllà de títols, són els que fan, doncs, que un entrenador se senti realitzat, no? El que diguin els jugadors d'ell.
I sap quan que et refereix a Lluís Carreras, evidentment, i vaig tancar amb aquesta, Lluís, l'última. Si estàs aquí és perquè ara assistiràs a la tertúlia arlequinada i per tant això demostra que tens una estima pel club arlequinat important, no? Evidentment ara ho dèiem també, Antonio Hidalgo està ben consolidat a la banqueta i per sort el centre d'esports no té aquest problema, però un dia, en un futur més pròxim o més llunyà, a Lluís Carreras li agradaria tornar aquí al Sabadell?
Antonio Hidalgo és el millor entrenador que pot tenir el centre d'esports de Sabadell. Fa 7 jornades, ara i per mi per el futur, però sempre estaré a disposició del centre d'esports Sabadell, però Antonio és l'entrenador.
Que dic, la que ens referim, evidentment Antonio està ben consolidat, estem parlant d'un futur molt hipotètic. Lluís, moltes gràcies per atendre'ns i anaves a dir una cosa més, Lluís?
Que en el futbol no es pot dir, en dues paraules que no es pot dir, sempre ni mai no es pot dir, perquè a vegades fallen.
El que nosaltres desitgem és que sempre et vagi bé, Lluís. Gràcies per atendre'ns i a gaudir de la tertúlia. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Hola, sóc Antoni Hidalgo, entrenador del Sabadell. Escolta Hotel Suís.
Un minut per sobre de 2:45 de la tarda en creuatge a l'equador d'aquest Hotel Suís. El Sabadell mirant de reull també el que succeeix a les eliminatòries d'ascens, tant a segona divisió A com també a segona B, d'entrada per si pesca alguna cosa a les portes del mercat de fitxatges d'estiu, pentinant una miqueta aquest mercat. Els entrenadors i membres de la comissió esportiva s'estan fent un far de veure partits aquests dies, per exemple a la zona de Llevant i també aquí a Catalunya, però sobretot també pendents de quins seran els rivals de la pròxima temporada. Un dels que podria confirmar aquest cap de setmana és un vell conegut per l'afició arlequinada com la Unió Esportiva Llagostera. Un any després de perdre la categoria al play-out, l'equip empordanès pot tornar a segona B al País Basc. Els d'Oriol Alsina van guanyar l'anada per 2-0 al Municipal contra el Portugalete i són a només 90 minuts de l'ascens. Allà tenim diferents exarlequinats i bons amics de la casa. Un d'ells, per exemple, Lucas Viale, un altre el badienc Gerai Sabariego. Què tal, com estàs, Gerai?
Hola, bona tarda, Adri.
Aquesta setmana és una d'aquelles especials, no?, per la importància del premi que teniu a tocar, d'aquelles que no passen els dies.
Bueno, a ver, hay que llevarlo con tranquilidad. Sí que es verdad que es una semana especial, pero bueno, estamos trabajando, estamos preparando igual que cualquier otra semana y sobre todo con muchas ganas de que llegue el sábado y poder conseguir el objetivo de la temporada.
Heu fet, anava a dir la meitat del camí, però potser una mica més amb aquest 2-0 a casa, que és un marcador realment molt favorable.
Hombre, claro, que sobre todo se dice que en casa es muy importante no encajar, pero bueno, el míster ya nos lo dijo antes del partido. Yo prefiero quedar 2-1 y 3-2 que 0-0 realmente, porque vas con una ventaja, y la ventaja que tenemos es de 2 goles, encima no encajamos, pero si creemos que lo tenemos hecho, mal asunto. El Portugalete, como hemos visto, es un rival muy complicado. En su campo no ha perdido ni un partido esta temporada y van a ir allí sin nada que perder, con su gente, y tenemos que salir enchufados, igual que lo hicimos en el partido de casa, que creo que hicimos un gran partido.
Per tant, jugant a casa i amb la necessitat de remuntar un Portugalete que serà diferent, no?, segurament.
Bueno, no creo que sea muy diferente, sino que, a ver, con su gente, ellos creo que apretaron un poquito más, quizá vinieron aquí, el campo les dio un poquito de respeto, yo creo, y allí se van a encontrar cómodos. Realmente cada uno, nosotros nos encontramos muy cómodos en el Municipal y así lo transmitimos el sábado. Yo creo que ellos allí se encontrarán muy cómodos en casa e intentarán hacer que nosotros no estemos cómodos allí, pero nosotros vamos a intentar estar igual. Si yo creo que estamos igual que el sábado, conseguiremos el objetivo.
Ara internament m'imagino aquell debat típic de què fem, no? Ens protegim una mica per allò d'anar amb avantatge de l'anada o anem a fer un gol també al segon partit, que això pràcticament és un tresor per vosaltres?
Bueno, aún no hemos tenido oportunidad de preparar el partido. Hoy empezaremos, imagino. La verdad es que los entrenamientos que hemos hecho hasta ahora han sido más de recuperación y analizando el partido anterior. Pero bueno, yo no creo que vayamos a meternos atrás, realmente. No sé qué nos transmitirá el míster, pero no creo que sea esa nuestra idea, porque realmente es un equipo que juega directo igual que nosotros, y si nos encerramos atrás, más cerca estamos de nuestra portería, y más si cometes un error, más fáciles de encajar gol. Entonces intentaremos apretar arriba y lo que te comentaba, intentar hacer el partido muy parecido al que hicimos el sábado, que creo que estuvo muy muy bien.
Els últims anys, tu saps de sobres, hi ha hagut germanor entre Llagostera i Sabadell, amb el cop de mà de l'equip blaugrana als arlequinats, en el pitjor moment econòmic segurament del centre d'esports dels últims anys. Des d'aquí es segueix amb un ànim diferent, especial, aquesta eliminatòria, que entenc que pel Llagostera també és molt important pel que suposa tornar a jugar en una categoria superior. Tu que has estat a tercera i a segona B, què canvia entre l'una i l'altra?
Bueno, realmente el nivel de los jugadores... Hay bastante, yo llevaba años sin jugar en tercera y realmente me ha sorprendido el nivel. Hay jugadores con mucha calidad. Sí que es verdad que a lo mejor el ritmo de los partidos es diferente, y sobre todo los campos se notan mucho. Aquí se juega mucho más juego directo, sí que hay equipos que intentan proponer más, pero realmente los campos no ayudan a un juego más elaborado, y tiene que ser un juego más, no por decir directo, pero sí que más segundas jugadas, más competir.
L'última, Gerai, parlant ja d'una altra qüestió que no té res a veure amb aquest playoff, tu vas coincidir amb Antoni Hidalgo com a company, t'hem vist també unes quantes vegades aquesta temporada a l'estadi, a la nova Creu Alta. Com veus el centre d'esports amb ell al capdavant?
Bueno, la verdad es que cuando me enteré que Antonio era el nuevo míster, me llevé una gran alegría, se lo transmití a él. Y opino lo mismo que decía Luis, que estaba escuchando ahora, Luis Carreras. Antonio Hidalgo es el mejor entrenador para hacer las por Sabadell. Yo creo que él es un ejemplo de arlequinado. Lo ha transmitido estos partidos que ha estado. He tenido la suerte de ir a algún entrenamiento y algún partido de Antonio, y él te transmite lo que es el Sabadell. Y aparte, creo que, bueno, ya lo comentó él, que ha generado un gran vínculo con los jugadores, que eso ha hecho que se haya podido sacar adelante el objetivo, que yo creo que realmente la unión de un entrenador con los jugadores es muy importante.
Doncs Gerai Sabariego, jugador de Badia del Vallès, migcampista del Llagostera i exarlequinat, que tant de bo que la temporada vinent puguem tornar a veure un Sabadell-Llagostera, un Llagostera-Sabadell a segona divisió B. Una abraçada enorme i tota la sort del món dissabte a Portugalete.
Muchas gracias, Adri, un abrazo.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés, que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Final de programa. De seguida parlem de bàsquet, hem de parlar del Sant Nicolau i també jo ja tremolo quan tinc al costat de l'Albert Robledillo, però abans un apunt ràpid de rugbi, perquè els clubs d'aquest esport més propers a Sabadell uneixen esforços aquest dissabte per promoure el rugbi. Castellà del Vallès acollirà aquest cap de setmana un torneig infantil anomenat el Mussol i organitzat per l'Escola del Vallès, que formen el Castellà, el Sabadell i també el Sant Quirze. Una bona manera de fer que els més petits de la comarca descobreixin el rugbi, com ha comentat el director esportiu del Sabadell Rugby Club, Josu Quintana.
És una muy buena oportunidad para poder atraer gente de, bueno, algunos niños y niñas que quieran iniciarse en el rugby y demostrarles que es un deporte muy divertido y que todo lo que lleva, que es mucho más que al final que un deporte.
Els arlequinats donaran un cop de mà en l'organització d'un torneig centrat bàsicament en ensenyar les normes més bàsiques per poder practicar el rugbi, que la canalla pugui aficionar-se a aquesta pràctica, tot plegat perquè, com recorda Josu Quintana, sense aquest apartat més formatiu no pot haver-hi futur.
Está claro que la escuela para nosotros es la parte principal de nuestro club, por eso agradecemos tanto al San Quirze como al Castellar el trabajo que hacen de llevar a escuelas y luego poder traernos algún senior, como ya hemos visto en diferentes ocasiones que tenemos jugadores en el senior que han pasado por la escuela, y por eso nuestra ayuda también será, iremos a ayudar y ir a echar una mano en todo lo que podamos, porque entendemos que sin la escuela el club no tirará hacia adelante.
El primer torneig infantil al Mussol d'Escoles de Rugbi del Vallès es durà a terme dissabte al camp d'atletisme de Castellà del Vallès. I el Sant Nicolau a jugar la permanència a la primera catalana de bàsquet d'aquest diumenge. L'equip col·legial no té marge d'error després d'haver perdut el primer partit del play-out contra el Cabrera. Andreu Cervera, el tècnic grana, ha fet una comparació tenística sobre l'actual moment del seu equip.
Hem de convèncer els jugadors que busquin l'atractiu. Jo els he fet el símil de que tenim, que això és com un partit de tenis. Hem perdut el primer set i si volem seguir en el torneig hem de guanyar els altres dos sets. Un ens jugarà en el nostre camp i l'altre el jugarem a fora, i hem d'anar a treure'l sí com sigui. Ara hem d'anar a buscar i engrescantar, que no tinc cap dubte que aquest diumenge al pavelló de Sant Nicolau tota la gent apretarà i estarà a favor nostre, i hem de fer-ho nostre.
Diumenge el partit és clau, una derrota condemna l'equip sabadellenca al descens, per tant, els d'Andreu Cervera saben que no poden fallar i per això són conscients que, sigui quin sigui l'escenari en el qual transcorri el joc, hauran de donar la cara.
Aquest cap de setmana tenim l'obligació de tenir-ho controlat tot, que el partit pot anar per una notació altíssima o per una notació baixíssima, o per una cosa intermitja. Sigui quina sigui, nosaltres sabem que només tenim una possibilitat, que és guanyar. No sentim aquesta obligació i estem amb aquesta obligació.
Pel que fa a l'anàlisi del primer partit de la sèrie, els col·legials van caure per 63-58 de 5 a Cabrera, un partit molt marcat pel parcial en contra amb el qual van arrencar de sortida, van encaixar un parcial que va posar molt coll amunt al partit, i la veritat és que això va acabar condicionant perquè el Sant Nicolau ni tan sols va arribar a posar-se per davant en el marcador, tot i no haver-hi grandíssimes diferències. L'entrenador grana reconeix que van estar sense idees en atac.
Vam sortir com bloquejats de cara ofensivament, sobretot en l'aspecte ofensiu, perquè defensiu els 11 punts van transcórrer amb un temps habitual normal de joc. Vull dir que al final hi hagi una anotació de 11 punts amb 7 minuts no és una barbaritat. El que passa és que nosaltres hem estat 7 minuts de primer quart sense entrar ni una cistella en el partit.
I per últim, i per tot plegat, veient com va en aquest primer partit de la sèrie que comentava ara, Cervera està convençut que no tornarà a donar-se un enfrontament com el primer de l'eliminatòria, sobretot, diu, pel que fa a l'aspecte ofensiu.
En ni un segon del partit vam arribar a estar per davant, però també, si un cop repasses una mica les estadístiques, clar, mai en aquesta vida mai pots dir que no es tornarà a repetir el mateix, però l'estadística va ser tan negativa ofensivament que esperem i desitgem que no es pugui tornar a repetir una estadística similar. Vull dir, vam anotar només 4 llançaments de 3 de 32 efectuats.
Per tant, una autèntica final. Per resumir, el que té el Sant Nicolau, si no vol perdre la categoria, diumenge a 6:45 arrencarà al carrer Jardí aquest segon partit de la sèrie entre el Sant Nicolau i el Cabrera.
Hola, sóc Laura Ester, portera del Club Natació Sabadell i us recomano escoltar cada migdia el programa Hotel Suite.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
Tirs lliures amb Albert Robledillo. Y'all ready for this?
20 segons i 3 quarts de 3 de la tarda. Així és que ja riu i a mi em toca dir allò. Hauríem de gravar-ho, jo crec. Allò de... El presentador no es fa responsable de les bromes que a partir d'ara i fins al final del programa el nostre convidat podrà dir en antena. Albert Robledillo, què tal, com estàs?
Molt bé, estic molt bé, encantat de ser aquí, com sempre. És la secció d'aquella, no es publicitarà per internet mai, és la del Swisher ben pura,
això,
eh?
Això ho hem dit, això gairebé... evidentment és una ràdio municipal, evidentment és una ràdio que no fa comerç amb el que emetem, però si ho fos, seria aquesta secció premium, no? Pels que
correcte,
estan
correcte
a Patreon o per aquelles plataformes que han de pagar, doncs seria aquesta la secció en la qual jo he de mirar cap a una altra banda també, i el Pau Vituri ve aquí per riure una estona a l'altra banda del vidre. I que en teoria era per parlar d'històries curioses del món del bàsquet.
Sí,
això
sí,
al final
sí
acaba derivant cap
sí
a...
Abans hem de fer, Adri, el que sempre fem, que és, recordem, que és una secció de sàtira.
Sí,
tot
correcte.
Tot el que diem és en broma.
És irònic.
No s'ha de treure
res. Que les querelles han d'anar a nom d'Albert Robledillo, també.
En descàrrec d'aquesta santa casa, això segur. De fet, perquè em deixessin parlar, Adri, tinc a dos jugadors amenaçant amb una pistola al cap al... A dos jugadors del Sabadell amenaçant amb una pistola al cap al tècnic i al cap d'antena, el que passa que són els dos davanters i estan bastant tranquils, eh? No encertaran, segur, vaja.
Sort que no ha dit noms encara. Per si no ho havia entès ningú, no? Lo de no encertaran segur. Això d'una banda.
Sí.
De l'altra, si entrem en matèria, avui portes 5 anècdotes, 5 històries...
Sí, aviam fins on et, eh?
5 casos, jo crec que sí. El primer, hem d'anar a Alemanya, però mirant de retruc a Cuba.
Sí. Us explicaré la història de Jorman Polas Bartolo. Aquesta és una història...
El nom, ja promet. Em fa gràcia el nom, Lleida.
És un jugador cubà.
Jorman Polas Bartolo.
Sí. Aquesta és una història que no l'he pogut contrastar, però com que...
Com ho comencem bé? Està bé, com a punt de partida. Aquesta és una història que pot ser que me l'hagi inventat.
Pot ser. Com que està ben explicada, tant fa si és veritat o mentida, això ho vaig aprendre amb els PowerPoint d'Esteve Calzada, eh? És un jugador de bàsquet cubà i que juga a Alemanya, que és una combinació difícil. Com se li grat entrenar en un filial o com el Nàstic fer una temporada decent, eh? És difícil de trobar. Resulta que fa 10 anys la selecció cubana va anar a jugar un amistós a les Palmes de Gran Canària contra Espanya. Era el debut de Sergio Llull amb la selecció espanyola, imagina't, eh? Per situar-nos en el temps, en aquella època el Sabadell tenia problemes econòmics. Quatre membres d'aquella selecció van decidir fugar-se de la concentració, que estava sota fortes mesures de seguretat pel govern cubà per evitar la dissidència. De fet, hi havia més defenses que en un tinyent Orihuela del 2006. Però Polas Bartolo es va quedar a la concentració i va tornar a Cuba. Però això sí, a Gran Canària es va enamorar d'una turista alemanya. Va ser un amor a primera vista com el que té el Sabadell amb els directors esportius valencians. El que passa que aquesta vegada sí que va acabar bé. Al cap de poc temps s'hi va casar amb ella. Ell es va mudar cap a Munic i al bar on la dona treballava, atenció, hi anava molt Bastian Schweinsteiger, que li va arreglar una prova amb l'equip de bàsquet del Bayern de Munic. No el van fitxar, però allà va començar una carrera des de la quarta divisió fins que aquesta temporada ha pujat a la primera i als 34 anys, ja amb nacionalitat alemanya, ha debutat en competició europea.
O sigui, el senyor... O sigui, Schweinsteiger va aconseguir una prova pel senyor Bartolo.
Sí, que no va passar.
Que pogués jugar al Bayern, no va passar, però al final ha acabat arribant.
Sí, sí. I...
Per un incul del món del bàsquet com sóc jo, es diu també Bundesliga, la Lliga Alemanya?
Sí, que
t'he enganxat,
sí.
Eh?
Sí, que es diu, sí. Doncs... Bundesliga.
Doncs el senyor Bartolo jugant a la Bundesliga, sí, després d'enamorar-se a Gran Canària d'una Alemanya.
T'imagines com és la vida, eh?
No, jo no m'imagino.
Però és que a més, quatre
d'ells... Per si de cas entre l'audiència dels Premium hi ha qui no ha d'escoltar segons què.
Quatre d'ells es van fugar del seu equip i jo diria que...
Però van tornar a la convocatòria després o no?
No.
O sigui, s'han quedat...
S'han quedat a Europa des d'aleshores i jo diria que un va estar provant amb la Unió Bàsquet Sabadell. Això et parlo de memòria. Està igual de contrastat que la història que t'acabo d'explicar, eh? Parlo de molta memòria de que en aquella època em sona que algun jugador, la Unió Bàsquet Sabadell, aleshores devia jugar en competició de l'EP2 o de l'EP, i jo diria que anava per aquí una mica la història.
I què va ser en aquell moment? Un Sergio Iglesias qui va demanar que pogués fer les proves amb la... amb Lima i Sabadell Gapsa o...
Clar, hauria de ser d'aquesta manera.
Era l'espaiga d'aquí de Sabadell a l'hora de poder...
Sí, sí, a través de futbolistes, correcte.
Doncs la primera història, no sé si inventada o no, però Bartolo va acabar amb nacionalitat alemanya i jugant a la Bundesliga d'allà. El segon tema és un conflicte per l'escola de la filla de qui?
De Julian Wright. És l'estrella, fins fa poc era l'estrella de l'equip francès del Paris Levallois. Aquesta és una història que va passar fa només uns mesos. Per situar-nos en el temps, era una època en què el Sabadell tenia problemes econòmics. Arriba un punt de la temporada en què l'equip envia un comunicat afirmant que Wright, un dels millors jugadors, ha quedat apartat per motius extraesportius. Wright, que estava més enfadat que un directiu del Cornellà en el túnel de vestidors després d'un partit contra Lleida, va enviar un comunicat de tornada. Ho va fer a LinkedIn, la xarxa social més utilitzada pels lleidatans, perquè no serveix per res i ningú li fa ni cas. En el comunicat explicava que l'origen...
Tindrem un problema avui. No sé si seré capaç d'acabar la secció. Tu ves tirant per si de cas i potser m'uneixo a l'altra banda del vidre.
Explicava que,
És que clar, tu tens un punt a favor. Tu estàs mirant cap a aquesta banda d'aquí encara que se t'estigui escapant el riure ara. Però jo tinc audiència que està plorant de riure. Llavors em costa de concentrar-me en tu. Però vaja, intentem-ho, va.
Sí, intentem-ho. En el comunicat explicava que l'origen del conflicte era que a principis de temporada en el contracte havien acordat que la filla de Wright aniria a una escola d'elit on la llengua base fos l'anglès. El cas és que la nena, després d'uns mesos, no va poder obtenir les notes ni tornar a l'escola perquè el club no estava pagant les quotes. La Wright deia en el comunicat que havia ajudat el seu equip a arribar a les quotes més altes i que el club havia generat diners gràcies a ell. I d'aquesta manera no pensava tornar, si no pagaven l'escola a la nena, a tornar a jugar si no es preocupaven de la seva filla. El jugador va sortir i no va tornar a jugar a París.
Déu-n'hi-do la història, no?
Sí, sí.
Sí, és una mica surrealista, no?
Sí, clar, tu et compromets a una cosa i després no acabes pagant...
És incompliment de contracte.
Semblava el Real Murcia, allò, eh? Però bueno...
En fi, tercer punt. Creuem l'Equador i ja et dic jo que això, sobradíssim, això anirem més sobrats que el Balears aquesta temporada. Es gradua a la universitat 20 anys després.
Sí, Vasco Eftimov és un jugador búlgar nacionalitzat francès que quan era adolescent...
Els protagonistes d'aquestes històries han de ser sempre un jugador d'un país nacionalitzat d'un altre que no té res a veure...
Com més rebuscat, millor. Sí, sí,
no, va bé.
M'agrada posar-les així. El cas és que aquest jugador...
Algun dia les buscaré a Google a veure si existeixen.
No, millor no, i que l'audiència no ho faci, sisplau. Va decidir acceptar la proposta de jugar a la Universitat de North Carolina, que és una de les millors, i va poder accedir gràcies al seu bon nivell basquetbolístic i a que tenia l'historial acadèmic més impolut que les cadires del municipal de Cornellà, que estan com noves. Després de comprometre's amb North Carolina, va haver de fer el servei militar en França i després va ser suspès per haver jugat en un equip local de França, violant les regles de l'NCAA. Per tant, no va tenir una gran trajectòria a North Carolina. De manera que amb tantes dificultats va decidir deixar la universitat i tornar cap a Europa a jugar. Allò era l'any 1999. Per situar-nos, era una època difícil pel Sabadell que estava passant per problemes econòmics. Abans de tornar cap a Europa, li va fer una promesa al seu entrenador a North Carolina, que era Dean Smith, i li va dir, algun dia, coach, m'acabaré graduant. Allò era menys creïble que John Suteres cantant els Segadors, però 20 anys després de la promesa ho ha complert. Eftimov s'ha graduat en comunicació als seus 41 anys i s'ha fet una foto amb l'estàtua del seu exentrenador Dean Smith, mort des del 2016, dedicant-li la graduació.
Sí, és que hi ha una vida... O sigui, en el meu cervell hi ha una vida paral·lela entre les trucades que poden estar entrant ara mateix i les històries basquetbolístiques.
Desbloquegeu la porta del darrere.
Sí, per si de cas. Quarta història. Un jugador amenaçat amb un ganivet a l'Argentina. Arrenco jo la història. Tot surt d'una època en la qual el Sabadell tenia problemes econòmics i a partir d'aquí...
Concretament el març passat. I tens raó, Adrià, estava escrit aquí, eh? Jeffrey Merchant, jugador de l'Estudiantes d'Olavarría, equip de la segona...
Hi ha un Estudiantes d'Olavarría?
Sí, Estudiantes n'hi han a tot arreu. Equip de la segona divisió argentina.
Per què rius quan dius que Estudiants hi ha a tot arreu?
Perquè, bé...
Estàs parlant en bàsquet.
Sí, caminava tranquil·lament, Adrià, cap als vestidors a la mitja part en el partit contra el Platense.
Desconeixem si Estudiantes i Platense tenen alguna rivalitat o...
Cap ni una.
Sí, un partit normal, sense més. Segona divisió de l'Argentina, estem parlant.
De sobte se li apropa un senyor i li diu, saps on està jugant? El va amenaçar amb tallar-li tot, segons va dir Merchant quan va acabar el partit.
Això al túnel de vestidors.
Sí, mentre ell
anava cap a vestidors.
Cap a vestidors, correcte, sortint de la pista, i li va col·locar un un objecte amb punxa a l'esquena, que segurament era un ganivet. El jugador es va espantar, es va posar més nerviós que el Cornellà rebent una notificació a la Federació Espanyola. Va fer un salt cap enrere, ajudat pels seus companys, els àrbitres, que també sortien de la pista escoltats per la policia. Van ser informats que aquell senyor portava un ganivet, ja que a més els jugadors van veure com se l'amagava els calçotets. Com sol passar amb les barres brava...
Esport de risc, també, sí, sí, guardar-te un ganivet al calçotet.
Sí, com sol passar amb les barres brava, Adri, gaudeixen de total impunitat. I no va passar absolutament res, més aviat que l'anècdota doncs va transcendir pràcticament a tot el món.
És bèstia, perquè ja no només és l'amenaça que també, sinó el lloc on la fa, perquè al final és una zona que en teoria està reservada per cos tècnic, jugadors i àrbitres. Allà sí, no hauria de ser-hi...
En aquella pista es veu que has de sortir de la pista, diguem, per anar cap als vestidors, del propi pavelló, és la segona divisió argentina.
Sí, jugaven a Sol i Padrís, llavors.
Sí, i quan ho explicava a Merchant, que ell llegís les seves declaracions, aquesta història és real, 100%.
No és família de Valentín, oi?
No. S'ha estat bé aquí. Aquesta és de les blanques, eh?
Sí, home, evidentment, evidentment. No, és que de les altres jo no en faig per si de cas. Vale. Això és, correspon a l'autor d'aquesta secció irònica.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, coses de l'Argentina. I l'última he de dir que Pau Vituri a la redacció m'ha fet un spoiler. El que passa és que la seva memòria és més curta que la de molts dirigents de segona divisió B, perquè després ja no recordava la meitat de la història. M'ha dit qui era Lou Williams, cosa que jo desconeixia, evidentment, per la meva manca de cultura basquetbolística que ja he dit més d'una vegada en aquesta secció, però aquí ha confós termes, sabia de què anava, sabia que al final acabava tot amb un Big Mac, pràcticament.
Sí, però pot ser que me l'hagi inventat, també, vull dir, en aquesta secció hi cap tot, eh? Vull dir, pot ser que el Pau estigui...
Està amb el bar, a la sala del bar, i diu que no, que existeix aquesta història, que és de veritat.
D'acord. Bueno, el cas és que Lou Williams està a punt de guanyar, si no ho ha fet ja, el premi de millor sisè home de l'NBA.
També, perdona, hi ha un premi de millor suplent.
Sí, sí, sí. És un premi el millor suplent, però no millor suplent a l'estil Romans Carrillo, sinó jugant, eh? Aquest jugador ara és als Clippers, però va jugar...
Aquesta l'has improvisat, fins i tot.
No, està escrit. Aquest jugador és als Clippers, però va jugar a Filadèlfia entre l'any 2008 i 2012. Adri, per situar-nos en el temps, en aquella època...
No fotis.
Sí, ho estava passant malament pels problemes econòmics. Doncs un dia va anar a tallar-se els cabells al barri, va agafar el cotxe per tornar a casa, quan va acabar, evidentment, i el van picar a la finestreta del conductor. Era un home amb una pistola disposat a atracar-lo. No era l'àrbitre del Sabadell Egea, era un altre home. L'home va fer contacte visual amb Lou Williams, això diuen Egea, de los caballeros, va fer contacte visual amb Lou Williams, que va baixar la finestra, també, déu-n'hi-do, baixar la finestra quan t'estan apuntant amb la pistola. El cas és que el va reconèixer. Aleshores va baixar
la pistola. Qui era.
Sí, va baixar la pistola i li va dir, ostres, això no t'ho puc fer, tu. El cas és que Lou Williams s'havia implicat molt amb la comunitat de Filadèlfia durant els anys que va jugar als Sixers. L'atracador ho sabia i li va dir, mira, acabo de sortir a la garjola, no tinc per menjar, no tinc res més que aquesta pistola. I aleshores Lou Williams va mirar cap al final del carrer i hi havia un McDonald's, o com Paco Sutil l'anomenava, casa. I li va dir, no preocupis, et convido el que vulguis. Van estar al McDonald's i li va dir, nano, t'entenc, però aquesta no és la manera d'actuar.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I ara és quan, si això fos Eurovisió, arribaria el moment dels vots i et diria que la Federació Catalana de Futbol avui... Bé, només una vegada ha estat citada de retruc, a Lleida 2, al Cornellà 3 o 4, i evidentment els pals han caigut en diferents vessants, polifacètic, però el Centre Esport Sabadell s'han dut unes quantes referències, pobra, que a sobre que està malament econòmicament, ha de rebre per tot arreu.
Però el que més m'importa, Adri, és que us he portat històries del bàsquet, que us il·lustro amb un esport...
Desconegut per mi.
Desconegut per tu.
Que no em fa suar, pràcticament.
I minoritària, de vegades. I clar, i això sempre és d'agrair.
La secció ha durat un quart d'hora aproximadament. Si em deixessis el guió abans d'entrar a l'estudi, quan creus que duraria?
Dos minuts i mig, potser.
Si la censura hagués de filtrar tot el que hi ha per aquí, que no se'ns enfadin, que és la secció humorística, irònica, satírica, del nostre company de l'esportiu, de l'Albert Robledillo. Albert, un autèntic plaer aquesta temporada que ens hagis anat fotent pals a tothom. Jo crec que hem pillat poc nosaltres, però segur
també,
que...
També ho tinc
vingut de,
segur que l'amenaça estarà present de cara a futures edicions, i si vols, de cara a la temporada vinent, tens el Pau Vituri aquí fora, que a part de riure pots negociar el contracte. De moment el got d'aigua te l'has endut avui, i si la temporada que ve vols renovar, tot serà qüestió de parlar-ho.
Ara passo el número de compte, no et preocupis.
Gràcies, Albert.
Fins la propera.
I demà, aquí a l'Hotel Suís, amb el Pau Vituri, precisament, parlarem d'un que s'acomiada, el Josep Pinyol, després de 12 temporades al Sabadell Nord. També tindrem, per exemple, l'Álvaro Fernández, que marxa de l'Escola del Carme després d'estar-hi 4 anys a la seva banqueta. I, entre altres coses, també escoltarem a l'Òscar Salguero. Una abraçada des del control de so del tècnic del Roger Benet. Més informació, radiosabadell.fm o @radiosabadell a través de Twitter. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.